El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del gall del monestir. Avui és dimecres i, per tant, tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple: Francesc Carol, de Convergència i Unió, Álvaro Benejam, del Partit Popular, Pere Soler, del PSC, i Joan Calderón, d'Iniciativa. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
I també tenim una cadira i un micròfon i un got d'aigua per al representant de la CUP, que, quan es vulgui incorporar, doncs se sumaran a aquesta tertúlia. Voldria parlar amb vostès dels pressupostos de la Generalitat per al 2015, un projecte de pressupostos que veurem si s'aproven, que preveu d'entrada una inversió de gairebé 5,7 milions d'euros per a Sant Cugat, el que és 1,6 milions més que els últims comptes. La primera fase del projecte d'urbanització de la carretera BP-1503 entre la ciutat i Rubí, amb 3,5 milions, s'emporta la major part del pressupost a Sant Cugat. També s'enduen força quantitat les obres de construcció d'un pas inferior sota la línia Barcelona-Vallès dels ferrocarrils a Vullpalleres, que ja han estat adjudicades, que tindran una inversió de gairebé 760.000 euros. El CAR s'emporta també un gruix del pressupost, repetint l'1,1 milions d'euros que ja té per a diverses actuacions, i això sí, la construcció del nou Institut Leonardo da Vinci entrarà en les inversions de 2016, per tant, no està recollida en la inversió d'aquest 2015 que s'hauria d'aprovar en aquests comptes. Demanaré una valoració a tots els partits polítics i després podrem començar el debat. Convergència i Unió, Francesc Carol.
Bueno, doncs celebrem que hi hagi aquestes inversions a Sant Cugat, que es posi una data per l'inici de la construcció del nou Leonardo da Vinci, en aquest cas el 2016, i bueno, totes aquestes inversions benvingudes, el que significa la remodelació cap al CAR, el pas subterrani a Vullpalleres i de més. Vull dir, és un tema de celebrar aquesta part de la inversió dins de Sant Cugat.
Partit Popular.
Bé, jo em sumo en aquesta ocasió, em sumo al Francesc quan diu que benvinguda l'augment de pressupost i aquestes inversions a Sant Cugat. Està per veure que aquestes siguin les inversions que necessitàvem a dia d'avui, perquè hi ha diverses coses aquí que ens manquen, i que ens manquen perquè les diverses administracions que tenen competència doncs no les han dut a terme, i aquesta és una reivindicació nostra de sempre, no? Però bé, l'augment de pressupost benvingut, també és una bona cosa que s'inverteixi en l'esport, que el CARP reculli aquestes deficiències que el CARP pateix, no? A dia d'avui, i el tema de Leonardo da Vinci doncs també, perquè era una infraestructura que es necessitava.
Més opinions, PSC, Pere Soler.
Bé, qualsevol euro destinat a Sant Cugat, benvingut sia, que es diu. Malauradament, no crec que és el que la ciutat de Sant Cugat hagués volgut. L'arranjament de la carretera de Rubí, perquè ens entenguem tots, doncs, ens sembla perfecte, perquè a més és una demanda no només ciutadana i política des de fa anys a la nostra, al nostre municipi i en el de Rubí, però del tot insuficient. El nostre grup municipal no valora ni positivament ni negativament les inversions que es fan a la CAR, ja que aquestes inversions tampoc no tenen un retorn directe a la ciutat. És com si es decidís remodelar la P7 al seu pas per Sant Cugat i es comptabilitzés com a inversió a la ciutat, no? Lamentar aquesta manca de previsió per part del govern de la Generalitat del trasllat del Leonardo da Vinci, i no només el trasllat del Leonardo da Vinci, sinó a més del cinquè institut que la nostra ciutat necessitarà ja. Per tant, que diguin el que vulguin, però com es va demostrar i la història ens està demostrant, és que qui va invertir més en la nostra ciutat, en el nostre municipi, van ser els governs de majoria i entesa de Progrés de Catalunya, pel govern de Pasqual Maragall i de José Montilla.
Iniciativa.
Bé, bon dia. Crec que les inversions que fa la Generalitat a la ciutat de Sant Cugat no són més que un reflex de les inversions generals del pressupost de la Generalitat, que no donen resposta a les demandes que fa la ciutadania. Es pot valorar positivament l'arranjament de la carretera de Rubí, evidentment és una demanda de molts anys i que realment és un punt conflictiu, no de, només de circulació, sinó de mobilitat també pels vianants, etc. I bueno, no, com feia el Pere, jo no valoraré les inversions al CAR perquè al final no tenen un retorn directe a la ciutadania i és el que és. Per tant, nosaltres, com l'any passat, perquè aquestes inversions no es van recollir en les esmenes que vam presentar, tornarem a presentar esmenes des de Sant Cugat perquè el grup parlamentari les presenti, doncs, per exemple, Leonardo da Vinci és un equipament que fa falta fa molts anys i no pot ser que es demorin el temps, més temps. Els estudiants i les estudiants al Leonardo necessiten un equipament en condicions i més a prop del centre de la ciutat. Des de fa molts anys hem convingut que Leonardo o bé es tirava i es feia de nou o bé es reformava. Per tant, jo crec que aquesta inversió de cara a 2016 arriba molt tard. També hauríem de parlar de la residència per la gent gran de caràcter públic. Evidentment, no és ni una prioritat de l'equip de govern de la ciutat ni de l'equip de govern de la Generalitat fer més residències públiques, perquè la seva línia de treball és concertar i prioritzar la privada, igual que fan en sanitat. I això lligo amb l'última inversió que nosaltres vam proposar i tornarem a proposar, que és la construcció públic de l'Hospital Públic de Referència, que en aquest cas no és en terme municipal de Sant Cugat, és en terme municipal de Rubí, però que ha de donar resposta a les demandes de la ciutadania en sanitat, que seria l'hospital a Rubí, que hauria de donar resposta a Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal. Per tant, una valoració negativa i unes inversions que no donen resposta a la ciutadania.
La CUP, Guimprós, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Valoració d'aquest projecte de pressupost de la Generalitat en el capítol d'inversió.
Sí, home, a veure, d'entrada és evident que a nivell de les inversions que es fan destinades a Sant Cugat, benvingudes siguin. Coincideixo bastant amb l'anàlisi que han fet el Pere i el Joan a l'hora de valorar quina capacitat de retorn té invertir en el CAR respecte a la ciutat, perquè la veritat és que en té, diguem que en té més aviat poc, segurament. A l'Institut Leonardo, tenint en compte els anys que fa que reivindica, és evident que va més que tard. Jo també m'havia notat el que comentava el Joan de la necessitat d'una residència pública per la gent gran, perquè és evident que amb la que hi ha no n'hi ha prou i que les privades tenen el preu que tenen, i per tant estem parlant d'una necessitat més que evident. L'hospital de referència també és una evidència que fa falta, i que a més entenc que hi ha llocs on fer-lo, que hi han sortit mil oportunitats que s'han deixat passar i que no entenc per què no es fan i per què no s'inverteix en això. I en general jo crec que estem parlant d'unes inversions que no, al meu entendre, no tenen relació amb les necessitats que entenc que té la ciutadania de Sant Cugat, sobretot pel que fa a la mancança d'invertir en equipament públic, que entenc que és el que li manca més en aquesta ciutat. Per tant, d'entrada la valoració que en fem és negativa, evidentment, i a partir d'aquí veurem a veure de quina manera podem incidir i a partir de propostes que vagin en la línia.
PSC, havia donat un torn.
Sí, no, m'ho havia deixat perquè volia apuntar després. Nosaltres també estem treballant a partir del grup comarcal i el grup parlamentari també per presentar esmenes al pressupost des de Sant Cugat, i algun dels exemples perquè quedin, doncs, per exemple, és aquesta segona residència de gent gran que deien, però a més amb un centre de dia, evidentment que també ens fa falta segons el pla d'equipaments de serveis socials, també ens faria falta un segon equipament públic de centre de dia. O, per exemple, partides extraordinàries amb un pla com una espècie de segon pla de barri, sobretot amb el pla integral de reforma del barri del Monestir o de Can Barata, el que queda, evidentment, doncs, la llar d'infants, el CAP que està programat també, una partida especial també per la construcció de la plaça de l'estació central d'autobusos, que nosaltres havíem dit, els dos intercanviadors, partida pels dos intercanviadors, el de Boi Palleres i el de l'Hospital General, el cinquè institut que abans deia, o, això sí que per nosaltres és prioritari, un equipament públic, totalment públic, del que seria l'escola d'educació especial que la nostra ciutat requereix, i el que estem fent és subestar-lo al major postor privat, i que
així serà, no?
Ja ens que així, així serà, però que tindrem unes escorrialles de 4 o 5 places, o és igual, no vull posar-hi número, algunes places concertades que seran públiques. I bé, a més de la dotació d'un equipament de bus d'assaig i sala de concerts.
Partit Popular, que m'havia donat un tort, també.
Sí, bueno, amb aquesta qüestió ens centrem molt en els temes concrets de on caldria fer inversió I respecte a la inversió que està prevista en aquest pressupost 2015 de la Generalitat, pues, quina és massa i quina és poca, no? Però aquí jo crec que s'ha de dir, perquè té relació amb això dels pressupostos realitzats de la Generalitat i la inversió o els diners que disposa Sant Cugat, és la qüestió de que la Generalitat és el major deutor de l'Ajuntament. Aquí tenim uns problemes, no diria que terribles, però sí considerables, perquè la Generalitat no abona els compromisos de pressupostos d'anys anteriors. Llavors, bueno, aquesta qüestió, doncs, està molt bé plasmar amb un pressupost pel 2015 unes inversions, però el que han de fer és arribar a aquestes inversions, perquè si es posen en un pressupost però després no arriben els diners, doncs, és una qüestió que no funciona, no? Per tant, aquest retret ja històric també des de fa uns anys a la Generalitat, perquè els pressupostos i els diners que consten aquests pressupostos es paguin en les dates que toquen.
La CUP?
Sí, no, bàsic, a veure, en part estic d'acord amb el discurs de l'Aloro respecte al deute de la Generalitat amb l'Ajuntament. Ara, no, i és cert que es podria intentar mitigar i que segurament tenen prioritats que fan que tot plegat vagi per una altra banda, però crec que és fer trampa oblidar també que el deute que hi ha de l'Estat amb la Generalitat. Per tant, a l'hora de parlar de deutes, posem-ho tot damunt la taula, perquè és evident que sí, que la Generalitat segurament podria intentar solucionar part del deute que té amb els ajuntaments. I per posar un exemple, segurament el tema de les escoles bressol estaria molt millor del que estan, però també és evident que el deute de l'Estat envers la Generalitat és el més gran.
Iniciativa, m'havia donat un torn.
Sí, no, complementant una miqueta la intervenció del Guim, és veritat que l'administració central de l'Estat té deutes amb la Generalitat, però també és veritat que hi ha prioritats polítiques amb els diners que tu tens o disposes.
I tant.
I ens trobem amb un pressupost, i ja no estem entrant dins de les inversions, sinó de línies generals, que a nivell d'educació, per exemple, es carrega tota la inversió en escoles bressol, però es manté les subvencions a escoles que sí, sí, discriminen, sí, per raó de sexe, per exemple, no? I és una qüestió, pues, ideològica, absolutament. Bueno, és ideològica, o sigui, o pots invertir en educació pública o mantenir els privilegis d'una sèrie d'escoles que discriminen, sí, per qüestió de sexe, a banda d'altres consideracions pedagògiques que puguem fer.
No,
això és així, sí, això és així, sí, sí, i et puc remetre, els pressupostos.
Però discriminen, perquè això implica...
Home, sí que discriminen,
sí. Diferencien, però no discriminen.
No, bueno, discriminen.
els mesos de les paraules.
No, clar. I les inversions no deixen de ser una imatge del que vol aquest govern de la Generalitat. O sigui, què prioritza? El car i la carretera, no? Fem-ho fàcil. Ciment i el car. Quan podria prioritzar polítiques públiques socials. I això no es veu, no es traspassen aquestes inversions. I això jo crec que és un error i que dibuixa una línia política clara a favor d'altres interessos. No és baladí, per exemple, que no es faci l'hospital de referència, i estem veient com cada dia es privatitza la gestió dels hospitals o es privatitzen hospitals de referència arreu del territori. Per tant, jo crec que en aquest sentit, malgrat els deutes que pot tenir l'administració central de l'Estat, també hi ha les línies polítiques que pots marcar o no amb els recursos que disposes.
Que tens.
Senyor Carol.
Bueno, celebro que al començament tothom estava content que hi havia inversions a Sant Cugat.
Però tothom no, eh?
Bueno, gairebé tothom hem arribat cap a aquest tema. A veure, per un tema, el tema de les escoles concertades cobreixen molt la manca de places de públiques, per tant, en aquest sentit...
Aquest discurs funció... ja no cola.
Moment, senyor Pere Soler, deixem-lo fer...
Tati, ara, quan de cop que parli, farem la limona, entre vostè i jo al mateix temps, perquè sempre m'interromp.
No, que anàvem molt bé, va. No, seguim,
que
anàvem molt bé.
Amb tota la tertúlia, que l'interrompo, però no passa res.
Doncs, a part d'això, el tema de la discriminació, jo no sóc partidària de la separació de sexes en el col·legi. Això que vagi per avançada és a títol personal. Sóc partidari de que sempre hi hagi, bueno, es comparteixin els dos sexes al mateix col·legi. Però no hi ha discriminació, perquè el nivell educatiu és el mateix. Discriminació hi hauria, com es feia antigament, en què es separaven degut a que els homes rebien l'educació superior a les dones. Per tant, en aquest cas, no hi ha una discriminació, però sí una separació, com diu el company del PP. D'entrada, que jo soc partidari de que no hi hagi aquesta separació, d'acord? Jo crec que la vida hi ha dos sexes i te'ls trobaràs sempre, i ser educat en un col·legi amb una única... o amb un únic sexe, és a dir, sense l'altra presència, doncs, bueno, no deixa de ser una situació de caràcter irreal, però no és discriminatòria.
Partit Popular, m'havia demanat un torn.
Sí, bueno, jo, amb aquest tema concret, jo estic educat a una escola que diferencia per sexes perquè és només de nois. No sé si aquí els companys dels altres partits troben que jo tinc alguna carència en aquest sentit, però bueno, jo diria que no.
No seria motiu de la tertúlia.
però com és una qüestió que s'està ara mateix, pues, però bueno, el tema dels deutes i de la priorització amb el tema de les inversions, que deia el Guim i el Joan, sí que és veritat, pues, que hi ha aquesta relació entre l'administració de la Generalitat i la de l'Estat amb el tema de pagaments, de compromisos de pagaments, etc. Jo crec que no pot servir d'excusa mai perquè la Generalitat faci les inversions que ha de fer i prioritzi unes davant de les altres. I és cert que hi ha una carència d'inversió, al meu entendre, en temes socials, en polítiques socials, perquè hi ha moltes coses aquí que solucionar i que venen de molt enrere, problemes que endèmics que arrastrem i que no hi ha manera que es resolguin, i creem noves partides de pressupost per coses que no són les que podran solucionar aquests problemes, no? Em refereixo a polítiques socials concretament, i per això la inversió està mal dirigida. És la nostra opinió, ja l'hem dit moltes vegades. En temes de Sant Cugat, i aquí a Sant Cugat ens afecta directament.
Francesc Carol, m'havia donat un torn.
No, només perquè com he ficat l'excusa aquesta sobre la taula i ara ja canvio una miqueta de torn cap a un cantó, és a dir, jo considero que no hi ha discriminació per la divisió per raó de sexe en un col·legi, però sí que considero que això pot generar determinades mancances. Jo també m'he educat en un col·legi amb un únic sexe i genero que la relació amb el sexe oposat o la mateixa existència un cop surt d'aquest col·legi pot generar una sèrie de problemàtiques.
Iniciativa.
Bé, no, jo per contar... Bueno, estic molt content d'haver centrat el tema de la tertúlia.
Sí, no era l'objectiu, però vaja, les tertúlies van per un bar,
Era un exemple.
Has tocat la tecla.
Era un exemple. Malgrat això, no, jo volia contestar a l'Àlvaro, perquè parla de mancances en polítiques socials i etcètera, i a vegades quan parles has de ser conscient del que fan, en aquest cas, els teus companys de partit allà on governen, no? I, per exemple, el Partit Popular a nivell de l'Estat s'ha carregat la llei de dependència i ha deixat de dotar de diners aquesta llei, per exemple, i més polítiques socials que aquesta, no hi ha res. El que ha fet el Partit Popular amb la reforma laboral és carregar-se un munt de drets dels treballadors. El que està fent amb les prestacions d'atur, per exemple, rebaixant, etc, etc, és carregar-se l'estat del benestar en estat pur, a banda de deutes que pugui tenir amb administracions autonòmiques i amb administracions com la Generalitat de Catalunya. I després el gran invent del fons de liquiditat autonòmica, que a més de generar uns recursos cada autonomia a sobre li presta l'administració central de l'estat amb un interès, ja em sembla bastant obsè. I això és el que estan fent vostès al govern de l'estat.
La CUP i després el Partit Popular, un momentet, que m'havia donat un torn.
Anàvem a la línia del que deia el Joan, ja li havia dit abans a l'Àlvaro. D'un cantó és evident el deute de l'Estat amb la Generalitat. Això s'ha de separar, crec, de les prioritats que té la Generalitat a l'hora d'administrar els seus pressupostos, que és evident que no sols són criticables, sinó que crec que demostren una línia ideològica extremadament allunyada de la meva, i crec que amb els recursos que tenim hauríem d'invertir en llocs molt diferents dels que s'està fent, perquè és evident que tal com s'està fent marquen una línia política i una tendència que crec que no és la correcta. L'altra cosa és que l'Àlvaro, que el PP parli de mancança d'inversions en qüestions socials, crec que clama al cel una mica, perquè, clar, o sigui, si mirem el que està fent el govern del Partit Popular a nivell de l'Estat amb totes les polítiques socials que ara el Joan enumerava, i traslladar això a criticar la Generalitat perquè no ho fa, que és evident que no ho fa, home, que ho critiqui el PP, com a mínim, em sembla contradictori.
Partit Popular.
Bueno, jo m'explico amb aquesta qüestió. El tema és que és difícil, no, de dir, ja entrem ja en un tema de per què l'Estat, ja canviem de tema una altra vegada, no? Per què l'Estat no fa aquest tipus d'inversions o redueix aquest tipus d'inversions de caire social, no? Però és que per això hem d'explicar que veníem d'una situació molt complicada. L'administració de l'Estat no ingressa, va deixar d'ingressar pues, un volum de diners amb un determinat nivell per ingressar pues, un 20, un 30% menys. Llavors s'ha de reduir però s'ha reduït en tot, i de fet és el que ha passat, que s'ha reduït en tot, perquè quan no hi ha diners, no hi ha diners, és que hi ha un volum de diners, i amb aquest volum de diners hem de fer el que sigui possible. Que les prioritats del govern de l'Estat han sigut unes i no altres, sí, però jo segurament no coincidiria amb el 100% de les mesures que s'han pres. Ara, de les que has mencionat, de les que heu mencionat, de llei de dependència, llei de la reforma laboral i el canvi de la modificació de les prestacions per atur, jo coincideixo al 100%. És a dir, jo aniria més enllà i tot, perquè la reforma laboral...
Hosti, Álvaro, vigila.
La reforma laboral ha sigut molt dura. No ha beneficiat a molta gent, que diguem, no? El tema és, ha sigut bona? La lectura que fem a dia d'avui, a toro pasado, que es diu, és bona? Sí, jo crec que és bona, perquè hem aconseguit donar la volta a la situació econòmica. Bueno, o almenys a la tendència. La tendència era molt negativa. Anàvem cap a baix fins que va arribar un govern del Partit Popular. I això s'ha de dir. No crec que tinguem d'entrar en aquest debat, perquè seria monogràfic. Un dia hem de fer un debat monogràfic sobre aquesta qüestió. Però amb aquestes mesures que s'han pres, hem aconseguit frenar aquella sangria que hi havia d'acomiadaments a les empreses i generar llocs de treball nous.
PSC?
No, estem parlant d'una altra cosa aquí inicialment, no? D'entrada, ni la reforma laboral, ni la llei de la dependència, ni les prestacions socials formen part del capítol d'inversions, i menys a Sant Cugat. Tot i així, ja ho sabem que la crisi la va inventar el senyor Zapatero. Perquè ens venen a dir això, si fins que no va venir un govern del Partit Popular no va acabar amb la crisi. Per tant, jo amb això estic molt tranquil, i ja m'agradaria tornar al tema d'inversions aquí a Sant Cugat, perquè podem seguir parlant d'aquest monogràfic sobre el tema de amb què es destinen els diners, perquè en definitiva és això, amb què es destinen els diners. Bueno, amb què es destinen els diners els governs de dretes, el govern del Partit Popular i el govern de Convergència, no prioritzen el que són les inversions, el que s'anomena de caràcter social. Ja està, és així, i ho veiem. Ho ha dit el Joan abans. El CAR i carretera, i nosaltres, les forces que ens diem d'esquerres, residència, hospital, escoles, centre d'educació especial, és a dir, tot allò que afecta a caràcter social. I aquí la Generalitat, doncs, ni asa, ni asa, ni bèstia. I una altra de les coses que em preocupen realment d'aquests pressupostos de la Generalitat ja no són les inversions, les poques inversions aquí a Sant Cugat, sinó com ens afectarà aquelles inversions que estan previstes amb uns diners que no estan proveïts en la seva totalitat. M'explico. S'han fet uns pressupostos amb un dèficit de 2.500 milions d'euros. O sigui, uns pressupostos comptant amb uns diners que no se saben ni d'on es trauran. 2.500 milions d'euros. Esperem, desitjo, els que sou creients poseu un Sant Pancraci, que es diu, i, o un Sigui a la Moreneta, que part d'aquests 2.500 milions d'euros no ens afecti en aquests 3,5 milions d'euros de la carretera de Rubí, que és realment l'única inversió que farà la Generalitat i que la ciutadania de Sant Cugat podrà gaudir.
Algun comentari més? Si no, canviem de tema, perquè tinc altres qüestions. Em sap greu, però també serà sobre números.
Hòstia, jo soc de lletres, això s'avisa, Pep.
Dilluns. No, la setmana passada ja els vaig dir que hi hauria, que parlaríem,
però s'avisa amb un WhatsApp abans, home.
A veure, dilluns tenim ple municipal i es porta aprovació definitiva el pressupost i les ordenances fiscals per al 2015. Recordem que el 20 d'octubre va haver-hi l'aprovació en el ple, la inicial, i que ara es porta la definitiva, i que en aquests dies els partits polítics han pogut presentar esmenes, propostes, etc. Voldria saber com quedaran els comptes i si els partits polítics, tant el que està al govern com a l'oposició, es queden conformes amb els pressupostos que es porten a votació, si no els han acceptat les esmenes corresponents. En tot cas, que comenci ara la CUP i tancarà l'equip de govern, que suposo que, vaja, rebrà una mica, potser. Deixem-ho aquí.
Hem presentat un grapat de delegacions. Dubto que se'ns en accepti alguna, i els pressupostos s'aprovaran, evidentment, tal i com estan, segurament amb algun petit canvi com a gest de bona voluntat cap a les propostes que facin els grups d'oposició, però en tot cas s'aprovaran en la seva gran mesura tal i com estan, i això no vol dir, que és el que passarà, que al llarg de tot l'any que ve es facin modificacions de pressupostos, si no cada ple sí, si no un altre també. Per tant, estem parlant de, bueno, doncs pressupostos que es aniran regenerant constantment, i és evident que això és una manca de previsió en molts aspectes que crec que cal posar damunt la taula. Per un altre cantó, són uns pressupostos que nosaltres, ja ho hem dit moltes vegades, i en aquest cas els haguéssim fet diferents, sobretot tornant al tema d'inversions que fa la Generalitat a Sant Cugat. En aquest cas, la crítica també centra bastant en això, en el que passa amb com s'inverteix en allò públic i en les preferències que hi ha respecte a polítiques que van encarades a allò públic i al benestar social, i en aquest sentit van les nostres al·legacions, i a partir d'aquí, doncs això, dilluns es portarà a ple i en tot cas a veure què passa.
Iniciativa.
T'ha faltat dir, es portarà a ple i s'aprovarà.
I s'aprovarà.
Tal qual, perquè la majoria absoluta...
Això és una porta oberta, l'esperança.
És el que té, no?, una mica. Bé, recordar una mica que el dilluns s'aproven els comptes, s'aproven les ordenances fiscals, en aquest sentit també, en aquest cas, Iniciativa no ha presentat al·legacions a les ordenances, sinó que ha presentat al·legacions al pressupost, unes al·legacions que, en el cas de la part relacionada amb ordenances, que tenia a veure amb la despesa, és crear una línia d'ajuts o de subvenció per fer front a les obligacions tributàries a la gent que no, més vulnerable, que no pot pagar, per exemple, el rebut de l'IBI. Per què ho fem així? Perquè legalment no es pot bonificar per renda, per exemple. I les al·legacions d'Iniciativa en aquest sentit han anat en la línia del que hem fet durant els últims anys, o sigui, crear una bossa de contingència pel pla d'inclusió social, per exemple, un gran fons que serveixi com de calaix de sastre per fer front a diferents situacions, rebaixar la despesa en qüestions superflues i treballar a l'eficiència dels consums tant energètics com d'aigua de la ciutat, que és un dels punts febles en aquest sentit, no de la part de via pública, que s'estan fent esforços en els nous concursos, sinó dels equipaments municipals, que molts d'ells són molt antics, no s'han renovat les instal·lacions X i tenen uns consums disparadíssims, a banda de tarifazos que s'aproven una vegada més a l'administració central de l'Estat, que pugen no només el rebut de l'administració pública, en aquest cas a l'Ajuntament, sinó de tota la ciutadania. En aquest cas, evidentment, nosaltres defensarem les nostres al·legacions al pressupost, sabem que no s'acceptarà cap ni una, i haurem de votar en contra del pressupost, com ja vam fer a la inicial. Entenem que és un pressupost d'any electoral, un pressupost que, per exemple, en la línia de les inversions trobem que no tocaria fer un pavelló. És l'opinió del grup d'Iniciativa, sé que no és compartida per una part o totes les entitats esportives de la ciutat, però entenem que a dia d'avui fer un pavelló a la ciutat quan hi ha altres necessitats és una inversió que potser no caldria i que ens podríem plantejar a futur.
PSC?
Sí, nosaltres com cada any també hem presentat una pila d'al·legacions, tant al pressupost com a les ordenances fiscals. El pressupost arriben quasi a les 90 al·legacions i les ordenances fiscals no sé si arriben a la 60a o una cosa així. En tot cas, nosaltres el que són les al·legacions al pressupost les dividim en tres eixos. El primer, el que seria la inversió; el segon, el que és la gestió la gestió i la transparència, i el tercer eix, el que és l'eficiència i eficàcia. En aquest sentit, nosaltres el que destacaríem en aquestes al·legacions del pressupost és la verdadera territorialització d'aquests pressupostos, partides específiques, hi ha algunes partides específiques entre les quals destaco aquella que ha de proveir a tot el tema dels desnonaments. També en els pressupostos diem que hauria d'haver-hi un augment percentual sobre les subvencions a les entitats, i la destinació d'un percentatge de l'IBI comercial per la promoció del propi comerç, actualment no s'està fent, o altres iniciatives com el cobriment de les pistes de Sant Francesc, de l'Escola Pi d'en Xandres o el Joan Maragall. També un reajustament del que són els preus públics de l'Eurofitness, amb la posada en marxa d'un carnet únic per l'ús de la piscina, aquesta batalla que nosaltres fa temps que portem batallar. I en tot cas, pel que fa referència a les ordenances, jo en destacaria 4 o 5, que és aquesta voluntat de la taxa zero pels nous emprenedors durant el primer any. Creiem que ha d'haver-hi aquest tipus de bonificació per la gent que comença la seva carrera econòmica, per dir-ho d'alguna manera, o aquest reajustament sobre l'IBI de les famílies monoparentals. No m'entretinc en percentatges perquè no. És absurd, eh? O la supressió de la taxa de clavegueram, o l'exclusió del que seria la part proporcional de la recollida d'escombraries dins de l'IBI, o una nova taxa de residus urbans. Amb tot això, nosaltres sabem que no seran recollides, com cada any passa. Les nostres al·legacions sempre són amb caràcter propositiu. Sabem que ara no són recollides, però que molt possiblement en els propers exercicis seran incorporades aquestes idees, perquè l'experiència ens demostra això, i malauradament la visió de l'equip de govern és d'una manera unilateral i fer ús i abús de la seva majoria absoluta.
Partit Popular.
Jo coincideixo bastant. M'apropo molt a les consideracions que ha fet el Pere, que acaba de mencionar diverses qüestions que són cabdals al municipi, mancances, coses que fan falta des de fa molt temps. Una de les qüestions que ell no ha mencionat, que jo sí que mencionaré directament perquè és un dels nostres cavalls de batalla en la reivindicació dels pressupostos, és l'arranjament dels carrers. És a dir, hi ha una que no sé si ho havíeu incorporat nosaltres.
Tenim incorporat en plans integrals de reforma de barris.
Nosaltres també. Llavors, és una qüestió cabdal perquè hi ha 800, que sapiguem, 800 actuacions pendents de fer que provenen de queixes o denúncies o sol·licituds de contribuents que demanen que s'arrangi un carrer concret, tal. Pues això sumen 800, no? Aquestes sumen 800. I després hi ha unes tantes altres, que no sé si són 800, 300 o 4.000, que no ha denunciat ningú, però que existeixen, no? I hi ha un pressupost molt, molt petit cada any, o molt petit per les mancances que hi ha, no? Que em sembla que està a l'entorn dels 800.000 euros per arranjar aquests defectes, no? Nosaltres creiem que això és prioritari perquè hi ha alguns d'aquests defectes que existeixen des de fa 5, 6, 7, 8 anys i que no s'han arranjat, que no entenem per què. Si estan allà, la gent ho ha denunciat i hi ha un pla d'enranjament de carrers, per què no es fa? Per què no s'executa? Per què no es dota més pressupost perquè es faci? I es dota pressupost per altres coses que no són necessàries o no són prioritàries, com per exemple ara ha mencionat el Joan un pavelló que costarà 4 milions d'euros, no? No al 2015, però sí en els exercicis posteriors. Al 2015 ja tenim, sembla, una partida inicial de 300 i pico mil euros pel projecte del pavelló, i no sé si per la primera pedra també, però que bueno, que costarà molts diners, perquè a més això és la primera fase, perquè està prevista també en els plànols, hi ha una segona fase que costarà uns altres 3,5 o 3, el que sigui, no? Llavors, és una infraestructura necessària? Sí. Hi ha mancança en aquesta qüestió? Sí, però hi ha altres qüestions que també són prioritàries i no es necessiten tants diners per arreglar-les, no? I aquesta és la reivindicació. A més, de camp polítiques socials hi ha també moltes mancances que nosaltres any rere any demanem que es dotin les partides pressupostàries amb més volum, les partides pressupostàries sobre qüestions socials, com per exemple escoles bressol i subvencions a entitats de cura de persones discapacitades, per exemple, no? A més a més,
breument,
això,
molt breument,
acabo amb el tema de les ordenances fiscals a nosaltres, i amb el pressupost, a nosaltres no ens han acceptat ni una al·legació.
Que raro.
Com els altres, sí. Bueno, és el que hi ha. Hi ha algunes que, hi ha algunes qüestions que es fan, algunes al·legacions que són de caire molt polític, molt polític. Hi ha unes altres que són ja de caire tècnic. I quan la resposta, ho dic perquè jo estic personalment ofès per una resposta concreta sobre una al·legació concreta, em responen que no s'accepta per criteri, perquè no es pot fer legalment, i això no és veritat. Legalment es pot fer, però em molesta que em diguin que no es pot fer per criteri tècnic, quan no és per criteri tècnic, sinó perquè és per criteri polític, i això es fa.
Segur que surt al ple de dilluns, això.
El tema de la plusvalua.
Francesc Carol.
Bueno,
ha rebut per totes bandes.
Bueno, clar, però és normal, això. Acostuma a ser una miqueta de reivindicació del que no s'ha fet en comptes de reconèixer el que s'ha fet. És el joc proper de les municipals. Si no estiguéssim tan a prop, doncs potser el discurs amb el tema del pressupost no seria d'aquesta manera.
Ho has de fer cada any, per
l'any. Sí. Deixem-lo acabar, que els ha escoltat molt atentament el senyor Carol.
Oi que sí? Oi que no interrompo? Oi que soc bon xicot?
Que els ha escoltat atentament...
Perdoni, he pres notes i tot, senyor Joan Calderón.
Doncs va.
Passa que el problema és que són totes les reivindicacions que no em donarà temps de respondre. Tema del pavelló. Calia un altre pavelló. És a dir, a veure, calen, tenim molta activitat esportiva, calen llocs on fer-ho, hi ha cues a l'hora d'utilitzar el pavelló. Tothom, lògicament, vol tenir les mateixes hores de sempre, que són les de la tarda, les del matí estan més buits. Les activitats esportives cada cop n'hi ha més, de cada activitat esportiva en surt una altra, és on va que hi hagués aquesta necessitat de fer un pavelló. Està que bé, i si em permeteu una miqueta escombrar cap a casa, doncs tenim ja pressupostats per arribar als 100 policies l'any que ve, la qual és una reivindicació que no ha sortit sobre la taula com a un tema dolent, per tant vol dir que reconeixem que és una reivindicació que fa molt de temps Sant Cugat tenia, augmentar la plantilla policial. I bueno, sí que potser es podria millorar amb algunes coses en concret, però doncs són els que són. Estem encara en època de crisi, encara hem de mirar el que es gasta i com es gasta. Per tant, aquestes reivindicacions són sempre subjugables, i a partir d'aquí, el perquè s'aproven les noves al·legacions, bueno, les seves raons raonades tindran la denegació de les al·legacions presentades, per suposat.
Partit Popular, m'han demanat diversos torns de paraula, breument, perquè queden 7 minuts.
És una qüestió important. Sobre el tema de la despesa, el tema de pavelló, que és, bueno, és una qüestió com que és la gran infraestructura que es farà en els pròxims anys, una cosa és que sigui necessària, i una altra cosa és que sigui prioritària. Què és necessària? Sí, i segurament ho estaríem tots d'acord en que ja que seria bo tenir ja a dia d'avui aquest pavelló. Però és que hi ha altres coses que també, i la gent també s'està queixant, no? I no es dota cap partida per arreglar aquelles coses amb 3 milions i mig d'euros o 4. Llavors, el tema de la... Ara he perdut el fil, em volia dir una altra cosa. Passa a palavra i després ja em sortirà.
PSC.
No, d'entrada, agrair que qui estigui al micròfon per part de Convergència no sigui el senyor Brugueroles, perquè si no, la meitat de les coses que hem dit nosaltres no ho haguéssim pogut dir perquè s'hagués enrotllat molt més. No es preocupi, que el ple ja ho farà, no? Per tant, agrair que sigui el senyor Carol. Li vull reconèixer que el tema de la policia s'ha fet bastant en aquests anys, però no suficient. No és suficient. Tots sabem que les ràtios que existeixen de nivells de seguretat estipula els 1,5 policies per miler d'habitant, i més tenim present un municipi tan extens com és Sant Cugat. Però vaja, li reconeixo els mèrits i per tant res a dir, per això no ho hem dit, perquè les al·legacions es presenten quan tu no estàs d'acord amb algunes coses, però en aquest sentit. I després, respecte a una puntilla respecte al pavelló, 3,5 milions d'euros no es podrien fer el cobriment de les pistes Sant Francesc, de l'escola Pi d'en Xandri, del Joan Maragall, i donar-li també un ús ciutadà amb aquestes pistes, que a més possibiliten la desconcentració i possibiliten que hi hagi una major activitat esportiva? Ja vindrà el pavelló, però que siguem coherents amb el tipus d'inversió. I després, lamentable, ja ho he dit, l'última frase, que es faci ús i abús de la majoria absoluta per rebutjar de facto quasi el 100% de les al·legacions en el pressupost i en les ordenances fiscals, i que després quedin recollides dos, un o dos anys després.
Pepe, breument, molt breument.
No, el que m'oblidava dir...
Sí, no, però té una cosa pendent, però breument. Va, anem al gra.
Era el tema dels ingressos, perquè aquest 2014 ja hem obtingut, al final, estem obtenint al final de l'exercici un excedent, per dir-ho així, si es pot dir excedent, d'ingressos amb el tema de les plusvàlues municipals. Es veu que hi ha molta gent que està fent transmissions d'immobles, no sé si per aquesta nova reforma fiscal del govern o que entrarà en vigor el 2015, la gent està pues, fent transaccions immobiliàries. I això, com a conseqüència, pues, l'Ajuntament està rebent molts diners, que ja s'està gastant, fent modificacions de pressupost a dia d'avui del pressupost del 2014, no del 2015. Per tant, aquest excedent de diners és el que tindríem d'aplicar a fer totes aquestes coses i no dedicar-les a altres coses noves que no fan tanta falta. No?
Iniciativa.
El tema pavelló. Mira, si finalment un punt que portàvem tots el programa, que era fer un mapa d'equipaments esportius, s'hagués fet, poder optimitzar totes les instal·lacions que hi ha a la ciutat, probablement no seria tan necessari. Dos, per fer una comparació, es fa el pavelló, però no fem la sala B del Teatre Auditori. Es fa el pavelló, però no planifiquem la Biblioteca Central, que en aquest cas estem fora de qualsevol de les recomanacions que pot fer la Diputació de Barcelona. Es fa el pavelló i no es fa habitatge de lloguer general. O sigui, això és prioritzar. S'ha decidit prioritzar un pavelló esportiu en un moment de crisi, en un moment que en teoria estem sortint d'una crisi, però jo crec que la gent tampoc no ho està vivint com molt emocionadament, això de sortir de la crisi, i s'aposta per un pavelló i no per altre tipus d'equipaments, que potser sí que hi ha una demanda social o una demanda ciutadana que sí que s'hauria de fer aquesta inversió.
La CUP?
Sí, no, és que els pressupostos van exactament a la línia aquesta que deia el Joan i que ha dit el Pere. Són el que són i reflexen una manera de fer política i d'entendre la ciutat. A partir d'aquí, no sé, pensem-nos-ho en tot cas. A l'hora de plantejar el model de ciutat, en tot cas, per desgràcia d'alguns que estem a la taula, guanya el que guanya i és complicat lluitar contra això, però bueno, seguirem. Tema pavelló, jo crec que ho ha posat el Pere sobre la taula. Més enllà de si és necessari o no, que entenc que no és una prioritat ara, hi ha l'altre vessant. Els diners que s'inverteixen en el pavelló no podrien anar destinats a millorar les instal·lacions esportives ja existents i a donar ús a les que hi ha a les escoles perquè les entitats esportives les puguin utilitzar. Jo crec que això també és prioritat i també mostra una manera de fer la ciutat a l'hora de grans projectes, i sí, tindrem un pavelló que segurament serà el més modern de Catalunya i el més bonic
i el més smart
exacte,
i a més barat perquè no tindrem el 3%
i més encara a veure si realment el pavelló serveix perquè les entitats esportives deixin de queixar-se, que m'agradarà veure-ho d'aquí un parell d'anys.
Francesc Carol.
Bueno, molt ràpidament, sí que és veritat que bueno, caldrien potser més pisos de protecció oficial. Sí que és cert que Sant Cugat és una ciutat que m'ha invertit molt, té una població molt alta que viu en pisos de protecció oficial, ja sigui de lloguer o de propietat. I respecte al tema de prioritats, clar, vostè diu, senyor Joan Calderón, que potser seria més prioritari una sala B respecte al Teatre Auditori. Entitats esportives dirien que no, que sigui més prioritari el pavelló esportiu. No, jo sóc més d'anar al teatre que a fer esport, per tant, li diria que potser seria més de la sala B, però en aquest cas es considera que és l'altre perquè també té la mateixa força al moment de la pressió. Si haguéssim fet la sala B en comptes de pavelló esportiu, potser vostè estaria dient que les entitats esportives no tenen pavelló esportiu. Tenim una problemàtica amb el pavelló esportiu. Recordem que la major part de la gent fa esport a les mateixes hores, a partir de la tarda i tarda nit. Per tant, està buit al matí i al migdia i estan a rebentar per la tarda i tenim problemes.
Sí, però per què no condicionem aquelles instal·lacions que ja tenim a la ciutat i que no, i cobrint-se donarien aquest ús? És que això sí que no ho hem
entès. Jo que no l'acabi, com
aquest tema són a parlar. Respecte al comentari de la policia, li agraeixo les paraules dites. La funció que tenim és augmentar-la. Des de l'últim escàs any hem augmentat amb aquestes places que hem fet i les que farem un 20% al total de la policia de Sant Cugat i anem cap a aquest ratio de 1,5 sobre 1,000.
Hem de marxar perquè són gairebé les 10. Francesc Carol, Álvaro Benejà, Pere Soler, Joan Calderón i Guimprós, moltíssimes gràcies als 5.
Gràcies.
I fins la setmana que ve.
Gràcies. Bon dia.